Bona tarda, benvinguts. Això és S&M Music. Bones tardes, com esteu? Benvinguts a S&M Music. Amb aquest dia en cap de setmana una mica llarg, aquests tres dies de festa, i disfrutant una mica doncs, de la companyia i sobretot de la música, i com no, doncs, fent-ho escoltant a S&M amb les novetats musicals que us portem cada setmana i que Jordi de seguida ens atendrà. Jordi, què tal?
Bones, Manu, oients, família diversa, gent que ha opaït la Fira de Sant Andreu i que ara ja anem de cara a Nadal. Sí, aquí les S&M ja portem un parell de setmanes escoltant Nadales, una mica particulars. Avui fem una mica d'aturada, però no deixem de banda un d'aquests tòpics que repeteixen aquestes setmanes, que és, a nivell musical, el Warped en general, perquè el Warped és més aviat individual, això que fa ara aquesta plataforma de streaming. Jo vull fer referència a l'aparició de les llistes dels millors discos de l'any de la premsa. La cosa es fa esperar, eh? A mi em sona que l'any passat, per aquestes dates, ja tenim bona part de les publicacions que seguim, que tenim de referència, com el Pitchfork o el Mundo Sonoro, o fins i tot el Brooklyn Vegan, ja amb una miqueta mostrant-nos, ni que sigui les llistes sectorials o de diferents gèneres musicals, i enguany està costant. La que ha trencat el gel ha estat la gent del Rolling Stone, suposo que hi ha algú més, però la més sonada, podríem dir d'alguna manera, és la del Rolling Stone, no precisament per la música que hi ha, perquè especialment des de la parròquia del rock i del metall s'han fet un ressò del fet, una mica paradoxal, tenint en compte que estem parlant del Rolling Stone, que és la revista per excel·lència del rock, o que va ser, i ho dic i ho torno a dir, va ser, perquè si agafem i mirem la llista dels que consideren els 100 millors discos de l'any, de rock poquet, i de metall només un sol disc, i mira que s'han tret coses interessants aquest 2024. Bé, això ja en parlarem de cara al final del S&M Music, perquè com no volem retre homenatge a la única banda de metall que surt a la llista dels 100 millors discos del Rolling Stones, mentre estem esperant que la resta de publicacions es posin les piles. Jo entenc que ja ho tenen, eh? Bueno, el Pitchfork tinc algun dubte, perquè ja porten un parell de setmanes demanant a la gent que votin els seus discos. O sigui que, a part de la del propi conjunt de redactors de Pitchfork, també hi haurà la versió del públic que considera que ha estat els millors discos. I com no, una que aquí a l'S&M apreciem i valorem moltíssim, que és la que fa la gent del Mundo Sonoro, també entenem que d'aquí unes setmanes començaran a sortir primer les de gèneres, que si rap, que si metal, que si punk, que fins i tot, i ja de cara a les darreres setmanes d'aquest mes de desembre ja publicaran els millors discos internacionals i millors cançons internacionals. Mentre esperem que arribi tot això, doncs mira, i no arribem al tema de la llista del Rolling Stone, avui hem d'escoltar uns quants grups, alguns perquè treuen single. Tornarem a escoltar, és que demanar disculpes no seria ben bé, però la setmana passada vam escoltar Tren Reznor i Atiku Ross, que treien una cançó amb Omar Apollo per la pel·lícula Care, i resulta que aquesta setmana hi ha una altra banda sonora. En aquest cas una cosa força curiosa, perquè no se'ls han encarregat tota la partitura, sinó que només el tema principal. Veurem quina és la nova sèrie que porta el segell a la a la careta d'entrada i a la de sortida, el segell de Trent Reznor i a Tico Ross, i atenció a l'anunci que han fet en una entrevista a Hollywood Reporter. Sembla que el proper disc de Nine Inch Nails podria estar a prop. Està a prop, estem parlant de finals de 2025, amb una mica de sort, però ja en parlarem. Després hem de repassar també en aquestes dates, es repassa quins seran els caps de cartell dels festivals més importants. Avui toca el Bilbao BBK Live. Escoltarem el nou single de la Sharon Van Etten i, com us deia, tenim aquest tema pendent de la... Escoltarem, com a curiositat, una col·laboració del Damon Albarn amb DJ Coos i ens farem ressò d'un anunci que també s'ha fet ara d'una banda que semblava que li costa acceptar que ja ha passat el seu moment. Són uns monstres, són unes llegendes. AC/DC anuncia que hi haurà nova gira als Estats Units, important l'apunt del lloc on es realitzarà. Faran una gira pels Estats Units el 2025. Angus Young torna a sortir a la càrrega. Ja veurem amb quina formació. O sigui que, Manu, tot i que encara no han sortit les llistes dels discos més importants d'any, i que sapigueu que a l'SM tancarem l'any amb la nostra particular versió dels millors discos o els millors temes del 2024, comencem. I anem a repassar ja la primera gran tongada de noms del festival Bilbao BBK Live, que tindrà lloc, com sempre, a Covetamendi, a Bilbao, entre el 10 i el 12 de juliol de l'any vinent. Com a grans noms, Kylie Minogue, suposo que no necessita presentació, Michael Kiwanuka, Bat Jayal, Nati Peluso i Raye. Guardo l'últim cap de cartell perquè serà la música que escoltarem en aquest cas. En la part més electrònica es comptarà amb Orbital Bicep i The Blessed Madonna, i per sumar alguns noms, Amy and the Sniffers, Fat Dog, English Teacher, Jessica Pratt, Hydro Genesis, Calo Vento i Viva Belgrado, entre d'altres. Repeteixo, del 10 al 12 de juliol al BBK Live. Ja s'han confirmat els grans caps de cartell i una tongada més de músics de la música electrònica, a destacar els Orbital, també Hydro Genesis o Calavento, i com a grans noms la australiana Kylie Minogue, la catalana Bat Jayal, la britànica Rai, la Nati Peluso, el també britànic Michael Kiwanuka, i un nom que senyal de qualitat i ja no traient grans discos, però ja amb una carrera consolidada, Jarvis Cocker i companyia amb els Pulp també formaran part d'aquest cartell del BBK Live. Ens quedem precisament amb els Pulp i ho fem amb un tema que és el darrer que tenen publicat. És aquest After You, que és una mica d'aquests singles en solitari que es treuen. Per tant, aquesta tarda escoltem els Pulp. We'll be right back.
to you.
Like me now.
pretty good, going all feeling strong. I quit my job, blowing leaves, telephone bills up my sleeves, choking like a one-man dust bowl. Freedom rock slime ball, talking in cold, we went down. Lit up the shack, grabbed me a beer out of the sack. Everybody been over twice, painting the walls, throwing some dice, leaping up into the air.
I si us sembla, anem continuant aquesta tarda de dissabte amb una petita o relativa novetat. Estem parlant del nou single de la Sharon Van Etten and the Attachment Theory. Fins ara, Van Etten havia funcionat en solitari, com a solista, sempre acompanyat d'una banda, però presentant-se amb el seu propi nom. Ara arriba aquesta novetat al seu proper disc, que es publicarà el mes de febrer, per tant, una miqueta, concretament el dia 7, que es publicarà aquest Sharon Van Etten and the Attachment Theory, el cantant i el grup de suport, que en aquest cas el formen els artistes que ara us comentaré. Són la formació bàsica de rock i que acompanyen doncs, a Etten en aquesta nova proposta musical. Després de la publicació del disc i ja de cara abans, una miqueta abans que es publiqui el disc, començarà una gira primer per 4 dates als Estats Units, 3 dates als Estats Units, i a partir del mes de març girarà per Europa. Curiosament no hi ha de moment cap data per aquí prop de casa nostra. Després tornarà als Estats Units, això ja serà de cara al mes d'abril, i bona part del maig passaran girant-lo pel continent americà. O sigui que té uns quants dies de feina la Sharon Etten al costat d'aquest Attachment Theory. Ara, aquí ho tinc, a la banda la formen el Jorge Balbi, Debra Hoff i Zeni Lieberson. I al capdavant hi ha la Sharon Van Etten aportant la seva veu i també part de les composicions d'aquest nou disc, que repeteixo, no podrem escoltar fins al 2025. Això sí, serà ben aviat, serà ja el mes de febrer. Aquesta tarda doncs ens quedem amb el que està servint de segon single d'aquest disc de la Sharon Van Etten, que es titula, a veure si ho dic bé, Manu, Southern Life, What It Must Be Like.
Yes.
Yeah.
continuem aquesta tarda de dissabte. Ara toca parlar de... no sé si d'un tema... de reprendre un tema que vam deixar obert, o semblava que havíem tancat la setmana passada. Vam escoltar doncs una miqueta de la cançó que van col·laborar Omar Apolo i el senyor Transnacional i Àtico Ross, les Menys Pensants i de Nens i Nels. Un tema, recordeu, molt... crec que era Te Maldigo, un tema molt, molt tranquil, molt, molt melós. I aquesta setmana hem de tornar a parlar d'aquest duo tan particular per dues raons. Una, les dues estrictament musicals. Una, per tractar-se d'una nova banda sonora. En aquest cas, com us ho explicàvem quan comentàvem els temes del dia d'avui, no és tota la banda sonora, és una cosa força curiosa. Transnacional i Àtico Ross només signen el tema principal i n'han fet una versió de, per si us queda massa curt, han fet una versió de 8 minuts. Jo diria, recordo una miqueta el que vam fer amb The Challengers, la darrera col·laboració amb Luca Guadagnino, però en aquest cas és per una sèrie de HBO que es diu The Franchise, no sé si ho estic dient, no sé si ho estic dient ben bé, jo crec que la traducció seria franquícia, però no n'estic segur. Sorpresa una miqueta perquè sabíem que havien participat en la banda sonora de la nova versió de les Tortugues Ninja en dibuixos, havien participat en la banda sonora de Bones and All, també a la de Challengers, com us comentàvem. Ara aquesta darrera ens ha arribat una miqueta de sorpresa. També sabem que de cara al 2025 pot ser un dels projectes més importants que podran oferir Transnacional i Àtico Ross, o més aviat Nens i Nels, perquè en la presentació ja van dir que ho farien sota el logo dels NIN. Seria la banda sonora de Tron Ares, en què recordem fan servir una frase d'una cançó del seu primer disc, del primer disc de NIN, del Petty Head Machine. Jo diria que és una pista, però aquí m'estic posant al mateix nivell que els comentaristes, els tertulians de futbol, que llencen les seves hipòtesis i mira, si cola, si no Coca-Cola. I haurem d'estar doncs molt pendents de quan apareix aquesta banda sonora de Tron Ares, en aquest cas es titula. I l'última novetat, el Transnacional i l'Àtico Ross de tant en tant a final d'any deixaven alguna perla a nivell musical, digue-li single o l'època en què van publicar el Bad Witch o Lad Violence, no me'n recordo bé, han anunciat que han estat treballant, han sigut força feliços treballant en bandes sonores, però, i així acaba l'entrevista que van oferir, o que almenys The Hollywood Reporter va publicar el passat dimecres, tanquen amunt tota la inspiració que hem agafat en les bandes sonores, ara l'estem posant a Nine Inch Nails, al projecte Nine Inch Nails. Estem treballant, és en el que estem treballant ara. I acaba amb un... estem preparats per tornar al seient del conductor. Home, no cal ser un expert en filologia, un expert en filologia, per veure que Transnacional està dient que està tornant a gravar música amb Nens i Nels, cosa que, com podeu entendre, als fans ens alegra una mica aquests dies, aquest final d'any, amb l'esperança doncs que arribi un 2025 i tornem a tindre els NIN amb tota la seva força i la seva energia. De gira no s'ha dit res, de moment, i tampoc de dir, simplement s'ha anunciat que estan treballant en el projecte Nine Inch Nails. I només això ja és una gran, gran, gran notícia. Haurem d'estar doncs molt pendents del que pugui passar aquest 2025 amb aquest duo dinàmico de les bandes sonores, i ara que tornen al projecte Matriu amb aquestes fantàstiques lletres de N.I.N. El que fem ara, però, és escoltar la faceta més reconeguda darrerament, que és la de compositors de bandes sonores per a pel·lícules o sèries, en aquest cas per aquest main title, el títol principal d'aquesta sèrie que es diu The Franchise. I va, continuem amb una miqueta més de música electrònica, en aquest cas de la mà de DJ Kous, que recordem l'any passat va treure un disc amb la Roisin Murphy. Hi ha nou disc de DJ Kous previst per al 2025. En aquest cas no hi haurà la senyoreta Roisin Murphy, es titularà Música and Hear Us, però DJ Kous sí que s'ha rodejat d'amics i coneguts en què destaca el single d'avançament, que escoltarem d'aquí una miqueta, aquest Pure Love, que s'ha acompanyat amb ni més ni menys que la veu dels Blur, el senyor Damon Albarn. Ja us avancem que si el sentiu una miqueta raro, el Damon Albarn, no s'estranyeu. És el que té quan li poses l'autotune a un cantant, que la cosa es nota una mica. A més, sembla que està com a una miqueta, per allí. D'acord? També no espereu un DJ que usa tota pastilla, sinó una coseta una miqueta bastant més calmada, que mira una mica de reull a la pista de ball, però que no és ni de casualitat la seva intenció. Per tant, aquesta tarda de dissabte, després de sentir el tren de Nuno Elèctrico Ros, que sembla que tinguin moltes ganes d'anar al club, ens toca escoltar DJ Kous amb aquesta col·laboració Damon Albarn, Pure Love.
I told you I was okay, but that was not true. 'Cause I told you one day I would come back for you. Back for you.
també una de les notícies d'aquesta setmana, notícia sonada, la veritat, perquè era poc esperat, podríem dir, l'anunci d'una gira d'AC/DC al 2025. Són 13 dates només pels Estats Units, de moment. I també, val a dir, per grans estadis. D'acord? Res de sales, res de teatres o no. Aquí hi anem, quan muntem l'espectacle, a lo gran. L'última gira pels Estats Units de la banda australiana va ser el 2016 i de cara a l'abril del 2025 doncs començaran a Minneapolis i acabaran a Cleveland. Pel mig, repeteixo, 11 dates més pels Estats Units i haurem d'estar pendents a veure quina és la formació, si és la formada per l'Angus Young, el Brian Johnson, l'Steve Young, el Matt Lauk i el Chris Chaney, que és l'última que vam veure per aquí en la seva darrera visita. Tornen als Estats Units i ho fan en el marc de presentació de la gira Power Up del disc del mateix disc, de la gira del mateix disc, volíem dir, i comptaran com a teloners els mateixos que van tindre per aquí, o sigui, els Pretty Reckless de la Taylor Momsen serà l'encarregada d'obrir per a AC/DC als Estats Units, una banda que es resisteix a deixar els escenaris, a deixar l'espectacle. De tots és poc conegut el caràcter llegendari amb el guitarrista Angus Young com a icona, però no només ja, sinó jo m'atreviré a dir que fins i tot el Brian Johnson ja formen aquest duo tan particular i que forma part de ja de la història del rock. Veurem doncs què passa amb aquesta gira i els AC/DC aquest 2025. De moment per aquí la cosa no arribarà, però ja de per si és una notícia de pes que els australians tornin a s'embarquin en una gira, ni que sigui petita, per ser els AC/DC de 13 dates pels Estats Units. Ens quedem, clar, costa molt triar entre tota la discografia d'AC/DC un tema que els pugui representar, i hem optat per la versió més senzilla, que és agafar el segon single del seu darrer disc, precisament el Power Up, que és aquest Realize.
Take you to pay. it's pale and mold. Now for the millionth time, Wilma's rainbow of peaceful colors, the richest drug dealer.
Doncs bueno, quina millor manera, Jordi, d'acabar amb els Helmet, escoltant el seu gran disc Betty.
He tingut que anar a mirar si Left, el seu darrer disc, que era d'aquest any o del 23, sí, era, és del 10 del 23.
Doncs sí, Helmet, que encara estan donant guerra avui en dia, ja ho veieu. Però bueno, aquest disc del 95 més o menys, o 94, no sé ara quin any, però bueno, per ahí està. El Betty, que és un disc que bueno, ha hagut una... Aquest cap de setmana passat va haver el com se diu, el Black... bueno, el Record Store Day, diguéssim, la diuen el Black Friday, no sé què, bueno, també.
Molt bé, el 94, Manu.
94, ho han ajuntat tot, no, suposo. Doncs bueno, va haver aquesta reedició d'aquest Betty i és un dels discs que us he portat avui, juntament també amb aquesta banda sonora que hem escoltat, en Ten Things I Hate About You, que és el 10 razones per odiar-te, una banda sonora, bueno, muy teenager, d'aquella època també, dels 90 no sé quants, finals dels 90, i que, bueno, recollia una mica grups de pop d'aquell temps, com són els Leaders to Cleo, el Semisonic, el Seth Ferris, que se'n recorda el Seth Ferris? Eren que era una còpia barata dels No Doubt, que van fer, sí, van fer que es van donar a conèixer amb la versió aquesta del Common Eileen, en versió més rock and ska.
Tienes razones para allá, 1999.
Sí, 1999, al final del 2000, exacte. Bueno, el tema central era el tema I Want You and You Want Me, que és el que hem escoltat dels Leaders to Cleo, que també fan també una versió del Cruel to Be Kind. I bueno, també hi ha...
Seth Ledger, pot ser?
Sí. Ah, Seth Ledger, sí, bueno, el difunt, sí, era un dels protagonistes, sí, era aquí un teenage lover d'aquests, i que, bueno, pobre, ja sabem tots com vam acabar. Mm-hmm. Però que aquí estava una època en pleno auge, aquest noi, amb aquesta pel·lícula i diverses més. I bueno, doncs també tenim grups com els Cardigans, també surten per aquí, Seth Ferris, Semisonic, la Sister Hassel, Jessica Rader, Leroy, Tagana, George Clinton també està per aquí, hasta els Madness surten també. Sí, bueno, una banda sonora molt divertida i que bueno, feia molta gràcia tindre aquesta banda sonora fa molt temps, perquè bueno, la pel·lícula també estava bé, era molt divertida, i però una banda sonora també de grups que m'agradaven. I sí, aquest Record Store Day també hi ha hagut una reedició d'aquesta banda sonora. També he escoltat un gran disc que també em faltava a la meva col·lecció, que és el Saturday Night Rise dels Deftones. Potser me penso que era l'únic que em faltava dels Deftones, diria jo. També un clàssic, qui no se n'en recorda del segon disc, segon, perquè tothom se pensa que és el primer, però hi va haver un anterior de rareses del senyor Beck, aquest Mellow Gold, quan es va donar a conèixer, està clar, amb aquest seu Loser, està clar, hem escoltat algo també d'aquest disc. Un disc també que, bueno, per a molts seguidors de Limp Bizkit no va ser un gran disc, però bueno, a mi m'agrada molt el Results Mayberry, que jo tinc un parell de singles bastant d'això, però de Limp Bizkit. Deien que era un disc molt pop, bueno, els seus seguidors, no? Que era massa pop, molt melòdic i tal, però bueno, és un disc que és molt complet, i ara és un top per allí també ficat. Bueno, és un disc bastant complet, hi ha cançons de tot. Bueno, a mi em va agradar, hi havia una versió dels també que va sortir amb alguna banda sonora, no sé quina ara, a la versió dels The Who, dels Behind Blue Eyes, que va sortir amb alguna banda sonora aquest tema. També estava aquest disc. Doncs això, Limp Bizkit, els Helmet, el Beck, el 10 razones para odiarte i el Saturday Night Rise dels Deftones avui. Escoltat aquí amb analògic total.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I bueno, què acabem, Jordi, avui?
Home, acabem doncs amb el que serà, ens anirem trobant les properes setmanes, i és que el Rolling Stone està la primera banda que ha... La primera banda, perdó, el primer mitjà que ha publicat la seva llista de millors discos del 2024, i ho ha fet Home, no, potser dir-li polèmica és posar-li més pa que formatge, però sí que algunes veus del periodisme musical s'han fet ressò de com una, no sé si dir-li contradicció, però sí una cosa que ha grinyolat una mica. Clar, estem parlant de la publicació Rolling Stone americana, la degana de les revistes musicals, que durant molts anys diguéssim va ser la revista de rock més important, fins que a meitat de dècada dels 90 el pop es va imposar, i el pop electrònic especialment a partir dels 2000. Què ha passat? Doncs que en aquesta nova edició dels millors discos de l'any, curiosament, de rock 5 o 6 bandes, i de metal només una. Clar, dius, home, me diguessis, no, és que de metal no hi ha hagut ni un disco bo. Clar, estem parlant que de metal, gent com els Judas Priest ha publicat un molt bon disc. Estem parlant de que els Opeth fa 2 setmanes van treure un discàs. Clar, sorprèn una mica la decisió del Rolling Stone de deixar de bandejar el metall i només fer una referència que escoltarem al final. Clar, però el problema no només és aquest, que el metall ja ha quedat bandejat, cosa que pues, mira, podria passar i ha passat, però és que de rock poquíssim. Clar, abans us deia del metall, Judas Priest publica Invisible Cells, no hi és, grandíssim disc. De la banda del rock, Pearl Jam publica Dark Matter, que opta a uns quants Grammys, tampoc hi és. I home, mal disc no és. Green Day, i mira que m'agraden poc, però Green Day publica en disc, no hi és. I un que es queixen, però jo encara podria entendre, Linkin Park publica nou disc i no hi és en aquesta llista dels 100 discs del Rolling Stone. Perquè es fa una idea dels discos que sí, de la banda del rock, que han acabat entrant en aquesta llista. En el número 98, Nick Cave, en The Bad Seeds, el Will God, que aquí hem escoltat algun single i alguna cosa més. En el número 80, l'última gran esperança britànica, The Last Dinner Party, Prelude to Ecstasy. En el número 58, els Fontaine D.C., Romans. En el número 44... un disc que tampoc fa tant que va sortir l'1 de novembre, The Cure, Songs of a Lost World, 44. El número 33, The Smile, la banda paral·lela de Damon Albarn, mira, en parlàvem fa una estona, Radiohead, sort que tinc el Manu. Wall of Ice, en el número 35. El número 22, Mannequin Passy, I Got Heaven. I en el número 20, l'última referència del rock, que és el darrer disc de Jack White, que crec que es va publicar a finals d'octubre i començaments de novembre. No res, estem parlant de 7 referències de rock en una llista de 100. Clar, després te'n vas a buscar el número 1 i entens una miqueta les coses. A veure si us ho trobo. Clar, ho tinc per aquí, un momentet. N'hem parlat precisament del número 1, però bueno, perquè es situa una mica. Entre els 10 primers trobem a la Beyoncé, trobem la Charlie XCX, molt poquet rock i menys metall. Sorprèn una mica bastant, que sí, que les coses han canviat, molt, i el Rolling Stone s'ha anat adaptant al temps, però és que és bastant sorprenent. Me'n vaig a buscar els top 10 segons el Rolling Stones. Al número 10 trobem el Wahatashi amb Tiger's Blood, el 9 Doechi, Alligator Beats Never Hell, Rapa a saco, Ariana Grande en el número 8, en el número 7 Future and Metro Bombing, en el número 6 la Tyla, l'hem escoltat. En el número 5, Billie Eilish. En el 4, la Sabrina Carpenter. En el 3, MJ Lenderman. En el 2, la Beyoncé. I en l'1, la Charlie XCX. Home, molt rock aquí no n'hi ha, la veritat. A part de el MJ Lenderman, que és més aviat tirant a cantautor indie rock, poca cosa, poca cosa. Sorpresa, doncs, en aquesta, o potser no tant, en els temps que vivim, sorpresa de la publicació del Rolling Stones. Volem marxar amb l'únic disc que apareix com un dels millors 100 discos d'aquest 2024, segons el Rolling Stones, l'única aparició metàl·lica, una mica sorprenent, també us he de dir, repeteixo, havent tret disc als Judas Priest, havent tret disc als grans disc als Opeth. Finalment l'elegit per la gent del Rolling Stone ha estat un projecte, m'atreviria a dir, paral·lel. Es tracta del disc From Hell I Rise i es tracta del primer disc en solitari del guitarrista de Slayer, Kerry King. Menció especial, doncs, i per això ens quedem amb ella aquesta tarda, la part final de l'SM Music, per ser l'únic disc de metall que apareix en la llista del Rolling Stones dels millors discos del 2024, al costat de Kerry King i el Marco Ossegueda, el Phil Demel i el Kyle Sanders. From Hell I Rise, això és Kerry King, millor disc, bueno, millor disc no, però sí, l'únic disc de metall a la llista dels 100 discos del Rolling Stone. Amb ell us diem adeu i fins la setmana vinent.
Gràcies, Jordi. Ens tornem a trobar cap de setmana que ve. Això és S&M Music. Bon cap de setmana.
And man!